Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Almenys 54 palestins han mort en la represa de l'ofensiva israeliana sobre Gaza després que aquesta matinada s'hagi acabat la treva. Des de l'ONU lamenten profundament la represa dels combats, ho qualifiquen de catastròfic i constaten que els hospitals estan sobrepassats. Els mediadors asseguren que les negociacions continuen. Les reaccions pel final de la treva a Gaza han arribat fins a la COP28. El rei Abdallah de Jordània ha denunciat la represa de la violència durant la seva intervenció i la delegació de l'Iran ha abandonat la cimera del clima per protestar per l'assistència del president d'Israel. Antonio Guterres fa una crida desesperada als líders mundials perquè abandonin els combustibles fòssils i redueixin les emissions. El líder de l'ONU ha dit a Dubai, on es fa aquesta cimera de la COP28, avui és el torn dels caps d'estat i de govern, el brasiler Lula lamenta l'incompliment global dels acords. El conseller de Salut es compromet a reduir a 6 mesos la llista d'espera per rebre la pastilla preventiva del VIH. A motiu del Dia Mundial de la Sida, aquest matí s'ha desplegat als balcons de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona el tapís commemoratiu en record a les víctimes. El nombre de casos nous s'estabilitza a Catalunya. La recerca contra la sida se centra sobretot ara a trobar una vacuna per prevenir la infecció i també nous fàrmacs per combatre el virus. En aquest sentit, les persones que de forma natural controlen el VIH i els 5 casos demostrats fins ara de curació serveixen per idear estratègies contra la malaltia. La Comissió Europea nega haver dit que la llei d'amnistia no genera cap preocupació. Brussel·les desmenteix així la versió que va donar ahir del ministre Félix Bolaños després de reunir-se amb diferents comissaris per defensar que aquesta mesura és constitucional. Desembarquen a les Palmes 55 persones que viatjaven en una embarcació precària a punt d'enfonsar-se. A dins hi havia ja un cadàver. Un vaixell mercant britànic els ha rescatat enmig d'un temporal al sud de Gran Canària. Hi viatjaven menors d'edat i algunes dones embarassades. L'editorial Vicenç Vives anuncia un ERO que afectarà 82 treballadors, una quarta part de la plantilla. El sindicat Comissions Obreres considera la mesura injustificada i desproporcionada. Aquesta notícia s'afegeix a l'acomiadament que també té previst fer Enciclopèdia Catalana i que va avançar Catalunya Informació fa 15 dies. Sèries emblemàtiques de TV3 tornen a partir de demà a la plataforma 3CAT, entre les quals els Joves, Aló, Aló o l'Escurçó Negre. La plataforma també oferirà en directe partits del Barça de la Champions femenina de futbol. Als esports.
L'Espanyol obre 8:45 la 18a jornada de la Lliga de la Segona Divisió al camp de l'Oviedo. Un triomf dels blanquiblaus el situaria provisionalment en zona d'ascens directe a primera. El Barça de bàsquet rep a 8:45 l'Asvel Villarban a l'11a jornada de l'Eurolliga. Roger Grimau recupera Vesely i Jokubaitis. I l'Indústria Santa Coloma rep a 8:15 el Pozo de Múrcia en la 14a jornada de la Lliga de Futbol Sala.
I el temps, pluges abundants per fi a l'Alt Pirineu i més febles a la resta, de moment encara en forma d'aigua fins a uns 2.400 metres. A la tarda, la temperatura caurà en picat al Pirineu, cota de neu que baixarà 1.200 metres a l'Alt Pirineu i a uns 2.000 al Pirineu Oriental. S'esperen algunes precipitacions a les comarques de Girona i Barcelona. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Avui és el Dia Mundial de la Sida i el conseller de Salut ha pres el compromís de reduir a mig any la llista d'espera per rebre la pastilla preventiva del VIH, quan ara se'n va més enllà de l'any, més enllà dels 12 mesos. A Catalunya els casos nous detectats ens diuen que s'estabilitzen i just avui el Clínic de Barcelona inaugura un nou hospital de dia de malalties infeccioses, una nova unitat que ja té 75 casos nous de la malaltia i fa el seguiment a 7.000 pacients a Catalunya. Us explicarem les dades que s'extreuen de l'última enquesta de victimització a l'àrea metropolitana de Barcelona del 2022. Prop d'un 27% dels barcelonins es van sentir víctimes d'almenys un delicte, com ara robatoris de cartera, delictes contra el vehicle o agressions i amenaces. Darrere de Barcelona hi ha el rànquing l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet i Badalona. La setmana en què han entrat en vigor les mesures de la fase de preemergència de la sequera, l'acabem amb la instal·lació de les pistes de gel a diversos municipis, coincidint amb el mes de desembre, per tant, amb festes de Nadal. Ja vam parlar de la polèmica que hi havia a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès per aquesta instal·lació de les pistes. Doncs avui ens aturarem, entre altres llocs, a les comarques de Girona, on trobem una pista a la capital del Gironès que serà, ens asseguren, més prima per reduir a la meitat justament el consum d'aigua. Anirem al Prat de Llobregat, on aquest cap de setmana se celebra la 50a edició de la Fira Avícola, amb una nova iniciativa de l'Ajuntament per garantir que la rasta de pollastres Pota Blava tingui continuïtat. I és un espai perquè cada ciutadà pugui crear el seu exemplar de pollastre a l'estil, per entendre'ns, dels horts urbans. Fira Avícola al Prat i Fira de la Veta Espinelves, on fins al dia 10 passaran prop de 100.000 persones, diu l'Ajuntament. Una fira que ens recorda que aviat serà Nadal i per això també estarem o tastarem a distància, en aquest cas, el millor torró artesà de crema cremada de l'Estat, el de la pastisseria Noguera, que té la seu central a Vilobí d'Onyà i diverses pastisseries a les comarques de Girona. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Departament de Salut es compromet a reduir a mig any el temps d'espera per accedir a la pastilla preventiva del VIH, coneguda com a PrEP. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han desplegat el tapís memorial per commemorar avui el Dia Mundial de la Sida. El nombre d'infeccions s'estabilitza a Catalunya. La pastilla, Jordi Corbalan, es considera un dels tractaments preventius més efectius.
El tractament de profilaxi preexposició s'administra en 21 centres a tot Catalunya. A finals del 2022 hi havia 2.400 persones en llista d'espera. La demanda, però, s'ha disparat des que el 2019 es va incorporar el medicament a la cartera de serveis públics. En algun centre, la llista d'espera arriba a l'any. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha assumit avui el compromís de rebaixar el temps d'espera en l'acte institucional per commemorar el Dia Mundial de la Sida.
Tenim 9.000 persones en tractament, però també tenim persones en llista d'espera. També cal dir que fem el 50% de tot l'Estat, però hem de millorar. I que hem de tenir l'objectiu, i el tenim, de que no hi hagi persones amb més de 6 mesos en llista d'espera.
L'any passat es van registrar a Catalunya 460 nous diagnòstics de VIH. El nombre d'infeccions s'estabilitza, però Salut adverteix del creixement de les malalties de transmissió sexual.
Doncs coincidint també amb el Dia Mundial de la Sida, l'Hospital Clínic de Barcelona inaugura un nou hospital de dia de malalties infeccioses. La nova unitat ja atén 75 nous casos de la malaltia, fa seguiment a 7.000 pacients i disposa d'un programa per identificar i fer seguiment de persones que combinen sexe i drogues amb el risc que això suposa d'adquirir una malaltia de transmissió sexual. Pràcticament una quarta part dels ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona van patir com a mínim un fet delictiu durant l'any passat. És una de les conclusions de l'última enquesta de victimització que s'ha fet pública avui. Les dades constaten un increment de prop de 2 punts respecte a l'any anterior, Manel Laborda.
La victimització se situa ja a nivells similars als d'abans de l'esclat de la pandèmia de la Covid. Entre els delictes més habituals que explica l'enquesta hi ha especialment l'estrabada de bosses i el robatori de cartells que asseguren que han patit una de cada 10 persones que viu a l'àrea metropolitana. També destaca que prop d'un 8% han estat víctimes d'accions contra vehicles i una mica menys d'un 5% han patit agressions amb components d'odi o discriminació. L'estudi també subratlla que la proporció de víctimes d'algun delicte l'any passat puja entre els habitants de la ciutat de Barcelona i altres municipis més poblats. A la capital catalana s'acosta al 27%. L'Hospitalet de Llobregat supera el 26,5%, Santa Coloma de Gramenet està per sobre del 23,5% i Cornellà de Llobregat baixa fins al 17,5%. L'enquesta es va fer a prop de 8.000 persones de l'àrea metropolitana a començaments d'aquest any.
Per cert, que acabem de saber que el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha decretat llibertat provisional per als 7 detinguts en el desallotjament de les cases ocupades El Cubo i La Ruïna, al barri de la Bonanova de la capital catalana.
Fonts judicials han indicat que els 7 arrestats arrestats han passat aquest divendres a disposició del jutge, que ha decidit deixar-los lliures. Es tracta de 6 homes i una dona, tots majors d'edat. La causa està oberta pels delictes de desordres públics, maltractament d'obra i atemptat contra agents de l'autoritat.
Set policies nacionals compareixen avui al jutjat a Barcelona en qualitat d'investigats. Se'ls acusa de vexar i agredir una jove detinguda durant les protestes post-sentència que hi va haver a la capital catalana l'octubre del 2019. 6 policies més, que van negar els fets, ja van passar pel jutjat el 10 de novembre. Anem cap a la Ciutat de la Justícia. Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Segons han informat fonts judicials, fins ara han declarat presencialment 5 agents i des de quarts de 12 ho estan fent 2 més a través de videoconferència. Per l'estona que triguen queda clar que no s'han acollit el dret a no declarar, però de moment encara no ha transcendit res del que han dit. La denunciant assegura que la van detenir després de caure a sobre d'un altre manifestant i que un cop en el furgó policial i emmanillada per l'esquena van apagar els llums del vehicle i van començar a fer cercles. Després, diu la denunciant, que quan van baixar del furgó policial li van clavar una empenta i com que estava emmanillada a l'esquena es va lesionar la cara. Ella també està acusada pels policies de desordres públics d'aquella mateixa nit de les protestes. No està clar que el cas d'aquesta jove, que es diu Paula, entri en la futura llei d'amnistia.
El ministre de Transports, Òscar Puente, obre la porta a deixar de bonificar el preu del bitllet al transport públic. Avui ha vingut per primera vegada a Catalunya i també ha parlat del traspàs de Rodalies sense posar data, això sí, per completar-lo. Joan García, bon dia.
Hola, Marta.
Sobre les tarifes, Joan, què diu que passarà l'any que ve?
L'any que ve es mantindran les rebaixes actuals i s'està estudiant com fer el transport públic gratuït per a joves i aturats, tal com va prometre Pedro Sánchez. Però el nou titular de Transports ha fet aquest comentari quan s'ha referit a com caldrà seguir incentivant el transport públic en un futur.
El precio del billete ha servido para recuperar usuarios en la era pospandemia que habíamos perdido, ¿no?, por desconfianza hacia ese sector del transporte público, pero yo creo que va a llegar un momento y en un horizonte no muy lejano en el que la política debe ser otra.
Habitualment l'usuari paga la meitat del cost del bitllet, amb els títols bonificats ara n'assumeix una quarta part, però Òscar Puente, el transport públic s'ha d'incentivar amb mesures que en fomentin l'eficàcia, com la modernització de flotes, la prioritat semafòrica i els carrils reservats, i no tant amb el preu del bitllet.
I què ha dit sobre el traspàs de Rodalies?
Que trigarà a completar-se, que es farà conciliant els drets dels treballadors i que si hi ha altres comunitats autònomes que també el demanen, en parlaran dins el marc legal, ha posat el cas d'Andalusia per fer-ne una lectura política.
I ayer escuché al presidente de Andalucía también reclamar el traspaso, lo cual no sé si es una especie de contraprogramación al señor Feijóo, porque claro, si se rompe España por cederle las cercanías a Cataluña, pues no sé si se va a romper un poquito más si las cedemos a Andalucía.
Puente assegura que el Ministeri està invertint ara més a la xarxa de Rodalies a tot l'Estat que a l'alta velocitat i que el primer trimestre de l'any que ve entraran en servei 500 trens nous a Renfe que contribuiran a reduir les incidències.
Doncs enmig d'aquesta situació que estem vivint de sequera, més d'un qüestiona l'oportunitat d'instal·lar les pistes de gel per Nadal, les que es munten en moltes poblacions. La despesa d'aigua i d'energia ha frenat el desig de molts consistoris que altres anys n'havien posat i ara, doncs, s'han fet enrere. A les comarques de Tarragona hi haurà des d'avui una pista al centre comercial Les Gavarres que s'anuncia com l'única del territori amb gel natural i coberta. A Tortosa també en tenen, i també amb gel natural, malgrat les crítiques d'alguns partits del consistori. Vilafranca del Penedès inaugura demà la seva, que funciona amb aigua no potable. A més, segons els promotors, l'empresa instal·ladora compensarà les emissions produïdes a través d'un projecte d'energia eòlica. I a Girona han confirmat que la faran, però amb canvis, serà més prima per deixar a la meitat el consum d'aigua. De fet, Fèlix Martín, no és la primera vegada que ho fan.
Sí, bon dia. De fet, l'any passat ja en van reduir el gruix 3 centímetres i aquest any encara n'hi trauran un centímetre més. Per tant, dels 10 centímetres inicials de temps enrere, ho deixen en 6. Pot semblar a poc, però entre els dos anys s'haurà passat d'un consum de 80.000 litres d'aigua habituals a 48.000. És un 40% menys de consum d'aigua. Cal reinventar-se, explica la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat.
Bé, a vegades les situacions, no? Doncs en aquest cas de sequera, et fan reinventar-te, buscar noves fórmules, i en aquest sentit doncs segurament hem après a ser millors en la gestió de l'aigua també per part de Fira.
A més, ens recorda que un cop s'acabi el Nadal, l'aigua de la pista de gel de Girona tornarà a la xarxa municipal.
L'aigua que utilitzem nosaltres per crear el gel és una aigua que ve de la xarxa, nosaltres evidentment l'estirem de la xarxa, i quan finalitza l'activitat nosaltres desglasem el gel i va canalitzada a través dels nostres desaigües a la xarxa habitual i per tant arriba a la seva planta de tractament. No és una aigua que es perd, sinó que és una aigua que torna al sistema i que per tant d'alguna manera doncs, ens permet assegurar que no hi ha pèrdues.
La pista de gel de Girona és una de les més grans de Catalunya, situada a l'interior del Palau de Fires, tindrà 900 metres quadrats. Obrirà del 23 de desembre al 7 de gener. S'acompanya d'un tobogant de 27 metres de llargada i 3 carrils per poder-hi baixar amb trineu.
Fèlix, Girona pren mesures, com sentíem, però no deu ser l'únic, suposo.
No, a la demarcació en fan dues més, a Olot i Platja d'Aro. A Olot es farà servir aigua regenerada. A Platja d'Aro, per fer el manteniment de la pista, extrauran l'aigua d'un pou municipal que no és apte per al consum. A Olot, la pista de gel s'instal·la a la plaça Major. Obrirà el dia 18 de desembre, fins al 7 de gener. Aquesta fa 300 metres quadrats i es troba a l'aire lliure. Aquest Nadal arribarà a la seva 12a edició i aquí el gel tindrà un gruix de 7 centímetres. A Platja d'Aro, la pista de gel és la que s'allarga més en dies. Fa 375 metres quadrats, obre avui mateix i fins al dia 7 de gener es fa a la plaça dels Estanys. En aquest cas, qui l'organitza no és l'Ajuntament, sinó una empresa privada. Recordem que el decret de preemergència per sequera no regula específicament si es poden instal·lar o no pistes de gel. La Generalitat ho deixa en mans de cada ajuntament, sempre, això sí, que no se superin els 210 litres de consum d'aigua per habitant i dia.
És un quart i un minut de dues. Doncs a aquesta hora mirem com tenim la circulació i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara tenim dues vies tallades per accidents. La C-17 al Lliçà d'Amunt en direcció Vic per reparar els danys que ha provocat una topada a la calçada contrària. En direcció Barcelona encara es manté un carril tallat per aquesta col·lisió i retencions des de Canovelles. També tallada a la comarcal 14-12B Artesa de Segre en totes dues direccions, també a causa d'un accident. I una altra topada a l'N340 a Montroig del Camp obliga a fer-hi pas alternatiu i provoca retencions en totes dues direccions. A l'àrea de Barcelona ja comença a haver-hi cues a la Ronda Litoral des de Diagonal Mar fins la Barceloneta de forma intermitent en direcció Llobregat, en sentit Trinitat entre Zona Franca i Cantunis i també de Sant Adrià fins la sortida del Bon Pastor. I també es comença a carregar la Ronda de Dalt amb lentitud i aturades des de Pedralbes fins a Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat. A la B20, la Pota Nord, petites aturades entre el túnel de Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, i a l'autopista AP7 i a la B30, la calçada lateral entre Bellaterra i Barberà en totes dues direccions. El transport públic es manté sense noves incidències, segons informen els diferents operadors. Més informació al punt de les dues.
Doncs ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores, però també pel cap de setmana del Dani Ramírez.
La temperatura anirà baixant ràpidament a muntanya, al Pirineu, Prepirineu. Hem tingut un dia suau a la costa, fins a 21 graus a Viladecans, però refrescarà a última hora del dia, que és quan pot fer més fred respecte al matí, que ha estat una nit poc freda, valors de 5, 6, 7 graus al Pla de Lleida o en zones de 1.500 metres, com ara el Montsec. Però bé, destaquem la pluja, aquesta pluja que està fent créixer els rius, a les Nogueres, el Flamisell, també el Segre pot anar creixent, fins tot el Cardener, perquè hi ha pluges que ja al Pirineu i Prepirineu superen els 20 a 50 litres de forma habitual, de forma extensa, i a la Vall Fosca s'aproximen ja els 180-200 litres per metre quadrat, entre i avui també 8 a ull, 110 litres per metre quadrat, 55 litres per metre quadrat al Ripollès, a Coma de Vaca, a Caralps. Per tant, anem sumant a les capçaleres, i això és molt important. Sembla que no sumarem tant al Pirineu Oriental, però el que és l'Alt Pirineu, la part lleidatana, els rius podran tenir, o estan tenint ja, una crescuda important, com ara el Flamisell, a la Vall Fosca. Bé, tot això marcat per núvols, alguna pluja entre Girona i Barcelona, entrarà el vent, clarianes per sud de Lleida, Camp de Tarragona, Ebre, demà matí també pot ser fort cap al voltant de l'Anoia, Penedès, i demà ja farà sol a molts indrets, quedarà una mica de neu al Pirineu, i ara que és aigua a cota alta, anirà baixant la nevada aquesta nit cap als 1.200 metres a la zona de l'Alt Pirineu, i de moment 2.000 metres, li costarà baixar dels 2.000 metres a la tarda al Pirineu Oriental, però la nit ja ho faria a menys de 1.500.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
A un quart i cinc minuts de dues, l'Ajuntament del Prat de Llobregat es compromet a defensar a qualsevol preu el pollastre pota blava. Per garantir la continuïtat d'una raça de qualitat, el futur de la criança popular i d'autoconsum domèstic, l'Ajuntament impulsa una granja comunitària que permetrà als ciutadans del Prat, els que vulguin, és clar, criar el seu propi pollastre. Un projecte inspirat en altres iniciatives que ja funcionen, David Àngela, al Prat.
Hola, Marta, bon dia. Doncs com els horts urbans o la comunitat energètica del Prat. En aquest cas, consisteix a oferir un espai i crear una fundació que permeti als pratencs criar el seu exemplar en unes instal·lacions adequades i supervisats per professionals. Tot plegat per garantir també la continuïtat d'un senyal identitari molt arrelat al municipi. Lluís Mijoler és l'alcalde del Prat de Llobregat.
Quan ho som i quan ho diem i quan ho diem cap enfora diem que som pota blava. Ens posem l'enganxina aquesta al cotxe, a la bicicleta, al portàtil, allà on sigui, per que quedi clar que és la nostra senya d'identitat, que és una tradició popular que ve de molts anys, de diversos segles, de que es cria aquest pollastre aquí, que s'ha mantingut aquest origen, que ha sigut una de les primeres IGPs que s'han fet a l'estat espanyol. Per tant, un ajuntament ha de mantenir aquesta senya d'identitat, com dèiem, a qualsevol preu, no?
Aquesta granja comunitària d'Aviram s'instal·larà a les instal·lacions que ara ocupa l'Associació de Criadors Raça Prat. El projecte està obert a la ciutadania en general, però també a les AFES de les escoles, empreses i entitats locals.
David, per què està tan amenaçada aquesta varietat?
Cal posar-hi una mica de context. L'Ajuntament es va fer càrrec de l'única granja, la Torres, que actualment comercialitza uns 10.000 pollastres l'any. Aquesta producció està garantida, però l'alcalde, Lluís Mijoler, adverteix que està en risc la producció popular.
El que està més en perill és aquesta criança popular, no? Aquest poder-se presentar en un concurs, la gent de les Masies, gent que ha criat el seu propi pollastre, que està orgullós del pollastre i el presenta en un concurs. Això és el que està més en perill, perquè això sí que no hi ha relleu, no? I cada cop és més difícil, i sobretot fer-ho en un entorn urbà, no? Per tant, el que volem sobretot preservar és també això, no? Aquesta criança popular del pollastre, i que qualsevol entitat o que qualsevol persona pugui criar un pollastre, però no a casa seva.
Justament avui, durant tot el cap de setmana, se celebra la 50a edició de la Fira Avícola del Prat a la granja de la Ricarda. Una edició històrica marcada per una exposició retrospectiva, però també per una inflació històrica. Preus rècord que superen els 18 euros per quilo i situen la peça per sobre dels 46 euros. En el cas dels capons, el preu per quilo arriba als 33 euros.
El comitè d'empresa de Comforça, l'empresa de metal·lúrgia al Ripollès, convoca aturades parcials avui, diumenge i dimarts, a banda de mobilitzacions. Els treballadors protesten perquè el 100% de capital de la companyia és de la Generalitat i, per tant, des del govern especifiquen que, segons la llei, han de formar part del règim del sector públic. Ells creuen que, si no continuen tenint les condicions d'empresa mercantil, doncs perdran agilitat a l'hora de fer contractacions o, per exemple, de servir als seus clients. Laia Claret, com ho argumenten?
Doncs que amb el règim del sector públic tot el serà més carregós, com explica Xavier Rodríguez, president del comitè.
Hauria de funcionar sota l'empara de la Generalitat, però mercantilment. Nosaltres competim a l'exterior, quasi al 100%. Hem de tenir una agilitat per competir amb el sistema de contractació, que si fa falta un treballador un dia per l'altre l'hem d'aconseguir contractar, o els que sigui. Després, amb el preu de la matèria prima. No pots fer un concurs de llamp de licitar la serra ara. No, és impossible, això ha de ser àgil. No ets àgil, perds competitivitat, el client veu que tu no li dones garanties i al final et marxa.
Des de la Generalitat expliquen a Catalunya Informació que com Comforça és el mercat de lliure competència, és cert que caldrà un esforç tant per part seva com per part de l'empresa, per definir de manera molt quirúrgica, asseguren literalment, algunes de les actuacions que s'hauran d'adaptar perquè es permeti la flexibilitat que necessita l'empresa. Ara bé, els treballadors en tenen més de reivindicacions.
En compliment de l'ajut escolar, que és l'article 63 del nostre conveni, ells ens diuen que com que la llei de pressupostos marca no pagar els ajuts socials, consideren que això no s'ha de pagar. Això està denunciat a Inspecció de Treball. També, com que no podíem negociar el conveni amb tota la garantia, vam demanar una bestreta del 3%. Aquesta bestreta tampoc ens la volen pagar perquè diu que ens passem de la massa salarial establerta pels pressupostos.
Les aturades són de 2 hores per cada torn, el dematí, tarda i matinada. I els 3 dies hi haurà una manifestació a les 6 de la tarda. A l'empresa són més de 300 treballadors, però indirectament també dona ocupació a diversos punts del sud de la comarca.
A la Ribera d'Ebre ja es preparen per al tancament de la central nuclear d'Ascó. Aquesta setmana diverses institucions han signat un compromís per la reindustrialització de la comarca. Jordi Barranca, des de Móra la Nova, quines administracions han impulsat?
Bon dia, Marta. Doncs són els 4 municipis de la comarca amb sòl industrial, és a dir, Móra d'Ebre, Móra la Nova, Ascó i Flix, el Consell Comarcal, que just aquesta setmana ho aprovava per unanimitat en el ple, i també el Consorci per la Promoció del Molló, el polígon situat a Móra la Nova i on hi ha el laboratori 5G de la comarca. L'objectiu d'aquest compromís és atraure noves inversions per diversificar l'actual activitat econòmica. Francesc Barbero és el president del Consell Comarcal i alcalde de Flix.
Era important o era interessant doncs, subscriure un acord de compromís per enmarcar d'una banda i canalitzar d'una altra les polítiques de difusió industrial, les polítiques industrials que volen tirar endavant des del Consell.
A la comarca es treballa pel dia després del tancament de la nuclear des del passat mandat. De fet, els 4 ajuntaments amb espai industrial ja estan col·laborant entre si i estan unint sinergies. I és que ja hi ha empreses disposades a invertir i que ja estan trucant a la porta de les administracions locals. Carlos Trinxan és l'alcalde de Móra la Nova.
Tenim un cert bullici, tenim un cert interès per part del sector empresarial. És rara la setmana que no tinc un contacte amb alguna empresa de diferents dimensions, de diferents sectors, perquè estan interessats en el tema dels fons nuclears i estan interessats també doncs, en implantacions aquí al territori. Igual que Móra la Nova, estic segur que Móra d'Ebre, Ascó, Flix, doncs, també estan en contactes.
Estem parlant que el tancament de la central implicarà la pèrdua de 1.500 llocs de treball directes, bona part dels quals de persones que viuen a la comarca. Unes persones, uns treballadors, als quals s'ha de garantir unes condicions dignes de futur per evitar una nova pèrdua de població.
Gràcies, Jordi. Continua la sacsejada del sector editorial. A la intenció de l'Enciclopèdia Catalana de fer un ERO, com va informar Catalunya Ràdio fa 15 dies, s'hi afegeix l'editorial Vicenç Vives, que també ha informat als treballadors de la voluntat d'instar un expedient de regulació d'ocupació. Afectaria 82 treballadors, el 25% de la plantilla, de 9 centres de treball de tot l'Estat. El sindicat Comissions Obreres ho considera injustificat i desproporcionat, segons ha fet públic en un comunicat, denunciant que el centre més perjudicat seria el de Barcelona perquè afectaria una 50ena de treballadors. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida registrarà aquest any rècords de pacients atesos a urgències amb més de 100.000. D'aquests, un 30% són gent de més de 80 anys. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Bon dia.
Pere Joan, a què atribueixen l'increment d'aquestes urgències?
Doncs diuen a la complexitat dels pacients, el fet que molts presenten diverses patologies, algunes de les quals són cròniques, que requereixen atencions urgents continuades, sobretot la gent gran, que representa, com deies, el 30% de les atencions a urgències del centre. També el fet que molts pacients volen una resposta ràpida a la seva patologia, així un 40% dels casos diuen que es podrien haver atès a la primària. L'increment d'atesos a urgències és en concret d'un 7% respecte a l'any passat. Han passat de 93.000 a més de 100.000. El cap del servei d'urgències, Oriol Lloguero, argumenta així l'augment de pacients.
Pues a la complexitat dels pacients, no? Que som l'únic centre de referència i una cosa que també és diferència de la resta de Catalunya és que som l'única urgència que veu pacient agut de Lleida, no? Pública, i fa que tothom hagi de passar per aquí, des d'Almenar fins a Tàrrega, fins a la Granadella, no? I això fa que augmenti el volum de pacients i la seva complexitat.
Tot i això, Lloguero afegeix que s'ha reduït el temps d'assistència per pacient.
Escolta'm, dèiem que un 30% són gent gran que l'Hospital Arnau atén d'una forma integral.
Exacte. L'Arnau de Vilanova és el primer hospital que va posar en marxa un servei que va més enllà de la part clínica per atendre la gent més gran de 80 anys. Hi ha un equip especialitzat en atenció geriàtrica d'urgències format per 2 metges, una infermera i una treballadora social. Ara Benan és la responsable.
tu no pots atendre un malalt gran si no ves la seva situació social, perquè si no, no trataries ben el malalt però no faries bé la teva atenció. Nosaltres estem acostumats a treballar en un equip multidisciplinar.
Un servei geriàtric ha estat distingit amb una acreditació per part del Col·legi Americà de Metges d'Emergència.
Es posa en marxa la primera app de cites per persones amb discapacitat intel·lectual, un projecte pioner que ja us vam avançar aquí a Catalunya Informació el mes de març. Es tracta del Dinder Club, que vol ser un club social on trobar una cita, una activitat per fer el cap de setmana. Marriera, explica'ns.
Bon dia, doncs sí, l'app ja té 120 usuaris, de moment només hi poden accedir persones de Barcelona, però la idea és anar-se expandint els propers mesos per tot Catalunya i després per Espanya. El creador de l'app, el Max Roures, ens ha explicat que fa 3 anys que preparen el projecte i que s'ha creat per i amb el suport de les persones amb discapacitat intel·lectual que reclamaven justament poder conèixer gent i tenir cites de manera segura després de molt males experiències amb altres aplicacions. Per això, la seguretat és màxima i l'entrada en aquesta app es fa a través de les mateixes entitats socials que també fan un seguiment.
Després de la cita, tu després de la cita per seguir fent servir l'app, tens un qüestionari. Ei, com ha anat, com tal? Si ha anat bé, doncs allà es queda i tardes un minut. Si ha anat malament, la pròpia aplicació et va fent preguntes que a nosaltres ens diu quin tipus de situació s'ha provocat per veure si se necessita un suport urgent o si necessita un suport més amè.
De moment l'app serà gratuïta, tot i que a la llarga suposo que s'haurà de pagar alguna cosa, i Roures ja prepara d'altres projectes per quan hi hagi més usuaris.
Què passa quan tinguem 5.000 usuaris?
Doncs hem perdut la comunicació amb la Mar. Marta, estàvem escoltant i hem perdut el que estava dient en
aquest segon. Sí, ara el podem sentir amb aquesta iniciativa nova que prepara aquest club social d'Inter.
Què passa quan tinguem 5.000 usuaris? De cop un dissabte pel matí es poden presentar 300 persones a fer una cita en un bar que no tindrà la capacitat d'atendre-les. I doncs vam decidir de crear el primer club social per poder atendre aquestes necessitats. I doncs aquest club està en procés de construcció, està al Mercat de les Corts, tindrà un espai dedicat a les activitats socials i culturals de 1.000 metres quadrats, amb un restaurant, un bar i diverses sales on fer formacions.
A l'acte hi ha participat el conseller de Drets Socials, que ha reconegut que es tracta d'una iniciativa pionera i a la vegada arriscada, ha dit, perquè tracta un tema encara tabú socialment, les relacions afectosexuals de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Gràcies, doncs, Marriera. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Ara passa minut i mig a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Avui ens hem trobat dos anuncis sorprenents, si ens ho deixeu dir així, que arriben del Solsonès. Són un parell d'ajuntaments que busquen nous habitants per repoblar els seus municipis. En un cas, ofereixen un lloguer social a canvi de cuidar una església romànica. I en l'altre, busquen una família disposada a regentar el bar del poble, que està tancat i solitari des de fa ja 5 anys. Anem a Olius, a Eloi Barrera, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí a Olius, a prop de Solsona, Eloi, busquen algú que es pugui fer càrrec de l'església. La pregunta és, com és això?
Doncs mira, perquè és una església que atreu molts visitants, té una cripta molt singular, del segle XI, això fa que hi vagin molts turistes que ho volen veure, però, clar, sempre s'ho troben tancat. Per això l'Ajuntament ofereix un lloguer social allà mateix, al costat de l'església, per a una família que es faci càrrec del temple, que el tingui cuidat i, sobretot, que l'obri durant tot l'any. M'ho explicava l'alcaldessa Marta Comite.
Però la cripta, que és com la nineta del conjunt monumental d'Olius, doncs no s'hi pot accedir si no és... Ens agradaria a nosaltres, personalment, que fos una família que hi pogués estar tota la setmana i que també es pogués fer càrrec una mica, doncs, això de mantenir el que és l'església, el monument, no?, doncs, obert perquè es pugui visitar lliurement.
Ara preparen les bases del concurs públic, el publicaran d'aquí poc, tot i que diu que de moment ja han rebut força trucades de gent interessada.
Escolta'm, i l'altra crida que ens arriba d'aquí del Solsonès és per portar, com deia, el bar-restaurant en un petit poble, allò molt petit de muntanya, eh?
Exacte, Vallmanya, un nucli de 60 habitants dins el municipi de Pinós, a qui ofereixen un lloguer de 400 euros per la família que volia anar a obrir el bar del poble. Xavier Vilalta és l'alcalde.
Un habitatge que va associat amb el restaurant del poble, que fa 6 o 7 anys que està tancat, i amb això entenem que buscarem una família que pugui venir aquí, perquè si ve una família i fa anar al bar, doncs tindrem un centre de reunió i d'activitat social del poble.
Aquest municipi vol captar nous habitants en pisos de lloguer assequible. De moment han condicionat 3 gràcies a un pla pilot del govern per rehabilitar habitatges al món rural.
200 noves places d'aparcament a Espinelves per mirar d'absorbir l'allau de visitants que atrau la Fira de l'Avet, que comença demà. Fins al dia 10, l'Ajuntament calcula que hi passaran entre 90.000 i 100.000 persones. Nàtia Dell, tot a punt per aquesta fira?
Doncs sí, sí, tot a punt. Ja trobareu tots els indicadors de la fira per la carretera. Ja està muntant el centenar de paradetes que hi haurà, la meitat renovades, de fusta, i també us trobareu més informadors i més aparcament, que això és important, perquè es passa de les 500 a les 700 places. Tot i així, l'alcalde, Antoni Tanyà, recomana venir fora del pont sempre que es pugui per evitar col·lapses. Penseu que estem parlant, perquè ho situeu, d'un poble de només 250 habitants. Imagineu com canvia.
El que sí que és molt important, que la gent pugui venir al 2, 3, 4 i 5, i no s'enganxa amb la medieval de Vic. Llavors, doncs, és més fàcil doncs, de poder aparcar, de poder moure's amb cotxe.
I de cara a properes edicions, no es descarta posar un servei de bus que connecti Vic amb Espinelves. De parades a la fira n'hi haurà 7 d'avets. La varietat que surt més és aquesta que explica el David Masferrer del Vivima Joan.
L'avet que es ven més és el mateix de sempre, que és l'Avies Nordmaniana, que és una varietat que prové de Geòrgia. És una varietat doncs, amb una fulla llarga, brillant i suau. Tenen un bon color.
La previsió en total a la fira és que es venguin més de 3.000 arbres de Nadal, tot i que es fa difícil calcular-ho, perquè aquest any la gent va molt tard, ens deien.
Les vendes jo crec que seran bastant similars. Sí que ens estem trobant que aquest any la gent doncs, demana molt més tard que anys anteriors, en què feia més fred i de seguida que la gent veia el fred doncs ja començaven a demanar avets i de més.
L'impacte de la sequera sobre els avets més joves, que preocupa i molt el sector, es notarà sobretot en les vendes d'aquí a un temps, no ara.
La majoria d'avets no acaben aguantant aquesta calor tan forta. Llavors ara no ho notem perquè els arbres que es venen actualment d'entre 1 metre i 2, doncs tenen entre 7 i 10 anys. D'aquí a 4 o 5 anys veurem si la producció d'avets ha baixat o no, o ens hi hem aconseguit adaptar d'alguna manera.
Recordeu, comença demà la Fira d'Espinelves i s'allarga fins al dia 10.
Dos quarts i 6 minuts a dues, encara no hi ha projecte definit per a la Mola, tot i que la Diputació de Barcelona té clar que cal un canvi de model per fer disminuir la gran quantitat de persones que pugen al cim del Parc de Sant Llorenç del Munt i de l'Obac. El monestir necessita obres de restauració i el restaurant que hi ha té data de tancament, això és a finals de gener. Tot plegat ha generat un gran debat a la comarca del Vallès Occidental i al conjunt de les xarxes socials. Anem a Matadepera. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir va haver aquí l'última reunió, oi?
Sí, entre la Diputació i les entitats i institucions del territori per parlar d'aquest nou model. Xesco Gomà és el diputat d'Espais Naturals de la Diputació.
Pel que hem escoltat en aquesta reunió i pel que hem escoltat amb els ajuntaments, la gent creu que és necessari que tinguem un espai de restauració? Sí, adequat a on està, sostenible, està dintre d'un bé d'interès cultural, està dintre d'un espai natural. I aquell espai natural té una degradació molt important. I això requereix de replantejar-nos el model. Evidentment, si no hi ha un espai de restauració enorme que té un reclam tan gran de persones, això fa baixar la intensitat de la presència en aquest cim.
En aquest sentit, considera que un restaurant té l'encaix en el nou projecte, però dimensionant l'espai on es troba. I afegeix també que els altres 70 restaurants que hi ha al parc poden cobrir tota la demanda.
No hem fet res del que els hem demanat nosaltres. Tenim una llista immensa de projectes, de coses per fer, que tots se'ls han arxivat. Vam tenir el projecte de potabilitzar l'aigua. Vam presentar un projecte que està de pantalles tàctils, el de millora del museu.
De fet, qui escoltàvem ara mateix era una de les responsables del restaurant La Mola, que és el restaurant que actualment treballa al cim d'aquesta situació de La Mola, i es diu Gemma Ginferrer. Des dels 6 anys és allà dalt i, com explicava, segons ella, la Diputació mai ha atès les diferents propostes que ha anat fent durant aquests 58 anys que estan en el cim. Lamenta també que ara, amb el tancament del restaurant, els 20 treballadors del restaurant es quedaran al carrer.
El dia 22 de gener s'acaba la concessió. Tenim 10 mesos per buidar, per treure tot el material o cremar-lo, perquè clar, baixar el material d'allà a la Mola és molt costós. Els bancs els hem pujat a l'esquena, les banyeres els hem pujat a l'esquena, els vàters també, les habitacions, els llits, 10 mesos volen que ho buidem tota una vida. I l'empresa se'n va a la merda.
I també ens explica que no sap què passarà amb les 6 mules i el ruc que actualment pugen tot el gènere per al restaurant, perquè recordem que a la Mola només s'hi pot arribar a peu.
A peu, sí, sí. Gràcies, Marta, bon dia.
Bon dia.
A Girona, cada vegada hi ha més costum de fer el cap d'any al barri vell i menjar-se els 12 raïms seguint el repic de les campanes de la catedral. Però hi ha un problema. En més d'una ocasió, amb el xivarri de la gent i amb el so atenuat de les mateixes campanes, gairebé no se senten. I ara l'Ajuntament hi vol posar remei i ha anunciat que aquesta vegada doncs hi posarà altaveus perquè sonin més fort que mai. Maria Rovira, bon dia.
Bon dia. Sí, el consistori vol assegurar-se que els veïns que es reuniran en un lloc emblemàtic com les escales de la catedral per donar la benvinguda al 2024 no tornin a tenir el desconcert de no saber quan prendre el raïm perquè no sentin les campanes, com ha passat en altres anys anteriors i també l'any passat. Ens ho explicava el tinent d'alcaldia i regidor de gestió de recursos i atenció ciutadana, Sergi Font.
Des de l'Ajuntament de Girona hem volgut garantir que un espai tan simbòlic com la Catedral de Girona, on s'agrupen molts gironins i gironines la nit de Cap d'Any, aquest any sí es puguin escoltar bé el so de les campanes. Ho hem fet a través de la instal·lació de diferents equips de megafonia que permetran que les campanes de la catedral es puguin escoltar bé des de qualsevol punt.
I és que s'ha comprovat que, tot i a pujar el volum, si hi ha molta gent a les escales de la catedral, en aquest espai no se senten bé les campanes. I per garantir-ho, cal instal·lar un equip de megafonia com el que l'Ajuntament hi muntarà aquest any. Aquesta és una de les novetats de més de 300 activitats nadalenques organitzades per l'Ajuntament i per entitats, entre les quals hi ha la cavalcada de Reis, que repeteix format, en part del recorregut, amb carrosses a pedals.
Jo sóc fulla seca, que trista rodola i que pels aires vola sense guia ni nord.
En recordo moltes, és que cases també són molt de cop deixar anar una de les frases.
Doncs aquest que sentia més Oriol de Ramon, cantant de Tietzi, vinculat als Pastorets de Mataró el dia que s'ha presentat la nova temporada dels Pastorets. Aquest Nadal hi ha previstes més de 250 representacions repartides per 52 municipis d'arreu de Catalunya. Montse Mas.
Sí, més de 6.000 persones participaran activament en les funcions i es preveu que hi assisteixin més de 60.000 espectadors. El president de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, Josep Pere Miquel, assegura en declaracions a Catalunya Informació que està tot a punt per a una temporada que conjugarà tradició i modernitat.
La temporada comença a la representació d'Ulldecona al Montsià el dia 10 de desembre i es perllongarà fins al 4 de febrer que s'acaba el Vendrell. 63 espectacles diferents. Hi ha pastorets clàssics, amb una posada en escena del segle XXI, però clàssics, i hi ha pastorets actuals. S'estrenarà aquest any un text a Pals, al Baix Empordà, que és un text escrit el 2020.
Pere Miquel ha valorat la vigència d'aquesta tradició nadalenca i la seva capacitat de reunir gent de totes les edats, també dels joves, com destaca el cantant de Detallets, també a Catalunya Informació.
Sí, això bueno, és maco perquè hi ha moltes generacions ficades. També està bé reivindicar-ho perquè la gent jove s'hi vagi apuntant, que mai és tard per apuntar-te als Pastorets. Jo d'aquí uns anys tinc l'espineta de poder fer algun altre paper.
Aquest any, Marta, l'Oriol de Ramon no farà els Pastorets, però sí una Nadala. Farà una Nadala, la primera Nadala dels Tiets sortirà aviat en una acció conjunta amb altres bandes del moment.
No puc dir què és això, però d'aquí poquet ja ho podreu veure per xarxes, que s'està coent algú molt, molt bonic i molt nadalenc. La Muixca, la 31 Fam també, Lizkit i bueno, molts grups que tenen Nadales guardades i algú farem amb això.
Aquest any es recuperen els Pastorets de Girona amb una proposta renovada. Els de Ripoll compliran 125 anys i els de Figueres i l'Orfeo Martinenc, al barri del Clot de Barcelona, celebraran el seu centenari.
I abans o després dels Pastorets, doncs una mica de torró. Ara ja sabem quin és el millor torró artesà de crema cremada de tot l'estat i es tracta del que fan a Noguera, a Pastissers, a Girona. Ha guanyat el concurs que per segon any organitza el Gremi de Pastissers de Barcelona. Concretament tenen la pastisseria principal a Vilobí d'Onyà, que és on tenim ara mateix. Allà hi tenim la Núria Paraire, acompanyada del guanyador, oi, Núria?
Bon dia, Marta. Doncs sí, estem aquí a l'Obrador, que està en plena ebullició, fent milers de coses, amb el propietari de Noguera Pastissers, el Toni Noguera. Bon dia, Toni.
Bon dia, bon dia.
Escolta'm, m'estaves explicant que ja saps què és això de ser famós, eh?
Bueno, avui anava, estava descarregant en una botiga meva, passava allà un senyor que havia entrat a comprar una teula de torró i m'ha diu, escolta'm, que em podria tirar una foto amb tu? Dic, com? Diu, no, sí, has fet el torró, no? Diu, dic, sí, doncs m'ho volia fer una foto amb tu, bueno.
I ja s'ha fet la primera foto de famós. Escolta'm, i avui també els torrons que hi havia de sí, crema cremada ja s'han venut.
150 teules aquest dematí amb honor no n'ha quedat cap.
Ara ja no n'hi ha, no se'n poden comprar més.
No n'hi ha fins demà a les 12.
Teniu previst, per tant, augmentar la producció del que teniu per encibir d'aquest any?
Sí, clar, clar, clar. Ens anem... No sé on arribarem. Nosaltres irem fent per mirar d'atrapar-ho. Però, bueno, ens fa por. És molt de compromís.
Què és el que ha fet que aquest torró sigui el millor? A veure...
Fer torró no és fàcil. I amb el pastisser, amb l'Arcadi, que és el que m'ajuda, és el que el fa, i jo estic amb ell, ajudant el meu que s'hagi d'ajudar, vam estar pensant de com el podíem fer una mica més bo del que fèiem. I ell va creure que un dels punts era posar-hi més rovell i donar-li un punt menys en el sucre perquè ens quedés un palet més tou. Perquè havien tingut alguna queixa d'algú que era un pèl massa dur, un pèl massa pa.
O sigui que 40 anys fent torrons i encara s'aprèn, eh?
Sí, podem dir-ho així.
I el que ens interessa a tots els compradors, el preu quin és? O aprofitareu per pujar-lo una miqueta o què?
L'any passat el veníem a 12,50 a la teula i aquest any el vendrem a 13,50 perquè s'ha pujat el sucre, s'ha pujat l'ametlla... Bueno, l'ametlla està quasi al mateix preu. El rovell s'ha pujat molt i, bueno, hem cregut que era un preu que estava bé per la peça que donem. Jo el que vull és que la gent el provi, el mengi i ja tindrem temps de fer diners.
Doncs a la que estiguin llestos, els provarem. Gràcies, Toni.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs a aquesta hora esperar-se per un torró, déu-n'hi-do, amb la gana que fa. Gràcies, Núria. 3:15. Tarragona analitza aquests dies la importància de socialitzar i d'integrar el patrimoni cultural històric a través de l'arquitectura. Arqueòlegs i arquitectes presenten alguns casos d'èxit a la demarcació en unes jornades que es fan fins demà. I ha anat el Manel Sastre. Bon dia, Manel.
Hola, Marta, bon dia.
Què t'han explicat i com volen fer aquesta integració?
Mira, ens expliquen que la base d'aquesta trobada és, sobretot, analitzar com es pot donar a conèixer el patrimoni arqueològic a través de la seva integració, com deies, i el seu ús social. D'acord, sempre amb els arquitectes que fan restauracions o bé reformes en aquests àmbits. Imma Teixell, arqueòloga a Tarragona, té clar que s'ha de treballar de bracet amb els arquitectes per preservar i per difondre aquest patrimoni. Les seves accions hi poden tenir molt a veure.
El patrimoni és de tots, per tant, aquest ús social ha de ser lo primordial. Evidentment, amb una vigilància. Aquestes jornades el que donen és pinzellades i idees de que això és possible. Al final, el gaudi del patrimoni fa que la gent estimi el patrimoni i, el més important, que se'l faci seu.
A les jornades que s'estan fent aquests dies a Tarragona es mostren algunes d'aquestes intervencions, com la d'una reforma privada a Tarragona per posar en valor un tram de la muralla romana, tal com explica l'arquitecte Ferran Gris.
Un projecte d'una reforma d'un edifici que es sobreposa a la muralla romana, inicialment hi passaven de puntetes, al final s'ha fet tota una feina de posar en valor i fer que, dintre les possibilitats dels particulars, també pugui arribar a tindre's millor coneixement d'aquell tram de la muralla.
Al llarg del dia es faran ponències per explicar com s'han integrat restes arqueològiques de reformes públiques o de privades en llocs com el Castell dels Comtes de Santa Coloma de Caral, l'Església de Sant Salvador de la Mussara o el Castell dels Garidells.
Eh, que si us parlo de colònies, de criatures, el primer que us ve al cap són escapades a gaudir de la natura? Doncs avui trencarem els esquemes i us parlarem dels nens i nenes d'una escola rural de Fonollosa, al Bages, que han anat a passar 3 dies de colònies a Barcelona capital, Barcelona ciutat. Uns nanos, Natia Dell, que hi van passar a explicar l'experiència per la tarda de Catalunya Ràdio, oi?
Exacte, Marta, perquè encara que us sorprengui, alguns d'ells o d'elles no havien estat mai a Barcelona, a la capital. Sentim un fragment de la conversa de la Llegenda Carot amb alguns d'aquests infants de 5è i 6è de primària de l'agrupació Sant Jordi de Fonollosa. Tenen 10 i 11 anys.
Per alguns de vosaltres és la primera vegada que veniu a Barcelona.
Sí.
És el cas d'algú de vosaltres quatre?
Jo i l'Alba. Sí.
Us sembla bruta o neta?
Bruta.
Bé, aquesta ha estat una primera impressió que han tingut de la ciutat, però en general, tot s'ha de dir, els ha agradat molt el que han fet. Com que ells fa temps que fan habitualment un programa de ràdio propi, molt treballat, per cert, han aprofitat aquestes colònies per fer cròniques del que han fet i han vist aquests dies. Per exemple, anar a la Fira de Santa Llúcia.
Som el Gael, l'Aleix, l'Arnau i jo, l'Adrià, i som davant la catedral, al passeig de la catedral. Estem a la Fira de Santa Llúcia i ja s'hi veu un ambient nadalenc.
També han passat pel Museu de la Xocolata.
Hola, som l'Ivet, l'Arlet, la Mari Carmen, la Inara i jo, la Laura, i ara estem aquí amb la Marta i amb l'Àlex.
Quant temps porta el Museu de la Xocolata aquí a Barcelona?
David Crespo és mestre i impulsor del projecte de ràdio a l'escola.
El tema més tècnic, més purament tècnic, doncs el fem els mestres, però sí que ells doncs fan les entrevistes, ells col·laboren a l'hora de redactar els guions, i ells graven doncs totes les seccions, no?, per dir-ho d'alguna manera.
I si teniu curiositat per escoltar aquest programa de ràdio que fan, aquí en teniu un fragment.
Benvinguts i benvingudes al 74è programa de ràdio de RecSBAC, especial Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme.
Doncs sona així de bé, ràdio RecSBAC, que ve de la paraula dracs. La veritat, Marta, és que és gratificant i esperançador, podríem dir, pensar que una de les coses que més il·lusió els hi feia aquests nanos de Fonollosa durant les seves colònies urbanites a Barcelona era venir a veure la ràdio. I nosaltres, encantadíssims de tenir-los aquí.
Ho diràs. I a més tenim relleu generacional. Què més volem?
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Fan avui el concert final de la gira del seu últim disc, 1963, amb totes les entrades exaurides. Serà a la Sala Apolo de Barcelona, on la banda de Constantí, liderada per Lluís Gavaldà, ja va tocar dilluns. En aquell concert no van faltar cançons que han marcat més d'una generació, Marc Garriga.
Lluís Gavaldà ha explicat a Catalunya Informació que precisament el fet que sigui un segon concert en una mateixa sala el neguiteja més del que és habitual en ell.
Per una banda, és una celebració, és un final de tot un trajecte de 2 anys, de 50 concerts. I per altra banda, comença a passar pel cap que ho trobaràs a faltar. I per si no n'hi hagués prou amb això, com que hem fet 2 dies, el primer dia ens va donar una sotregada emocional tan bèstia que ara mateix, si vols que et digui la veritat, estic neguitós. A la meva edat i a la meva trajectòria estic nerviós com un nen petit.
Un cop acabin, ha avançat que ho celebraran allà mateix amb els altres membres del grup, el Joan Reig, el Felín Cáceres i la resta de músics, però que després marxaran cap a casa perquè ja no tenen 20 anys. I tot seguit ja pensaran en la gira dels 40 anys de la banda.
Aquesta és la idea que ens engresca, perquè volem fer alguna cosa que sigui diferent i que sigui mínimament original. No volem fer una gira a l'ús de 40 anys i un espai gran, sinó que volem treballar-ho amb espais més petits i que tingui algun tipus d'originalitat. Tenim només aquesta idea de que no sigui un típic concert de grans èxits i sobre aquí treballar-ho.
Gavaldà ha confessat que no saben estar-se gaire temps parats i celebra que el seu públic tan heterogeni els ho agraeixi a cada gira que fan.
Arriben a Barcelona avui també 2 muntatges internacionals en el marc del Festival Temporada Alta. Un és el solo de dansa de la coreògrafa belga Anna Teresa de Kersmacar, al Mercat de les Flors. L'altre, el Teatre Romea, en el monòleg Colpidó, Le Dolet, interpretat per Dominique Blanc, basat en les cartes de Marguerite Duras i en francès amb subtítols. Barcelona, Marta Vives.
És la 7ª vegada que la coreògrafa belga dialoga amb la música de Johann Sebastian Bach i ara que celebra els 50 anys damunt dels escenaris diu no haver pogut triar millor companyia. The Kersmacar, considerada un referent de la dansa contemporània que va marcar tota una època als anys 80, actua sola sobre l'escenari acompanyada del pianista Alain Franco. Un altre clàssic dels escenaris, l'actriu francesa Dominique Blanc, la musa del director i cineasta Patrice Chéreau, torna a posar-se a la pell de Marguerite Duras amb Le Dolet, la història basada en els dietaris de l'escriptora mentre espera el retorn del seu marit enviat a un camp de concentració.
C'est un texte magnífic.
És un text magnífic, és un text universal que ens parla d'amor, d'esperança, de guerra i de resistència.
Un muntatge escrit i dirigit per Chéreau que l'actriu va estrenar precisament al Temporada Alta el 2008 i que ara retorna més profunditat perquè diu és l'obra dels seus somnis, alhora que un text que ressona més que mai a causa de les guerres vigents. Després de Barcelona, Dominique Blanc, dama de l'ordre de la Legió d'Honor francesa, entre d'altres distincions, portarà Le Dolet a Nova York, Montreal i a Milà.
Avui arrenca el recinte Firal La Farga de l'Hospitalet de Llobregat la 2ª edició del Saló Saga de videojocs en català. L'objectiu és convertir-se en el certamen de referència del gaming en català i per això s'allarga un dia més respecte a l'any passat i anirà fins diumenge. També dobla l'espai d'exposició arribant fins als 7.000 metres quadrats. El Saga 23, organitzat per la Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat, reivindica la inclusió del català a la interfície de les principals videoconsoles de Nintendo, Xbox i PlayStation.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. I avui comencem amb dues cites que coincideixen en l'horari. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
I tenen a veure amb el futbol i el bàsquet.
D'una banda, l'Espanyol obre 2:15, la 18a jornada de la segona divisió de futbol al camp de l'Oviedo. Si l'equip blanquiblau aconsegueix avui la tercera victòria seguida, se situarà provisionalment en zona d'ascens directe a primera. Luis Miguel Ramis, l'entrenador de l'Espanyol, explica què han de fer per aconseguir aquest tercer triomf consecutiu.
Los detalles, no cometer errores, crecer en el partido, no dejar crecer al rival, sobre todo fuera de casa. Esto es lo que hemos hecho en casa y trataremos de acercarnos lo máximo posible a eso, porque si es así, pues estaremos con más posibilidades de ganar.
Aquest Oviedo Espanyol el transmetrem a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. A la primera divisió, avui comença la jornada 15 amb el partit Les Palmes-Getafe, que s'iniciarà a les 9. Demà, el Girona rebrà el València a les 2 del migdia, mentre que el Barça jugarà diumenge al vespre a l'Olímpic Lluís Companys contra l'Atlètic de Madrid. El blaugrana Joao Félix, cedit pel club matalasser, no creu que hi hagi només un culpable de la seva estada poc exitosa a l'equip madrileny.
Hay cosas que podría ser mejor, como obvio, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien, no culpa solo de uno, pero de varios.
Això pel que fa al futbol. En bàsquet, el Barça no hauria de tenir gaires problemes avui a l'Eurolliga.
L'equip entrenat per Roger Grimau, el segon a la classificació amb 8 victòries i 2 derrotes, rep el penúltim, l'ASVEL Villeurbanne, a l'11a jornada de l'Eurolliga masculina. Grimau diu que igualment no es confiaran.
Fins a dia d'avui, la meva experiència aquest any, cap partit he vist això i a vegades potser en algun partit sí que he tingut por de dir, ostres, vens a jugar un superpartit a l'Eurolliga, després et toca un altre, que teòricament és menys golós, diguéssim. I no he tingut mai aquesta sensació. Jo crec que a Eurolliga tots som molt conscients que qualsevol rival és molt difícil.
Grimau ja podrà comptar de nou amb Veselý Jokubaitis. Aquest partit també el podreu seguir pel canal ocasional de l'app i el web de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT.
I la tercera cita és de futbol sala.
Sí, però una hora abans que les dues cites anteriors, a 8:15. L'Indústria Santa Coloma rep el Pozo de Múrcia en la 14a jornada de Lliga. Els colomencs són desens a un punt dels llocs de Copa i després de dues victòries seguides. Bernat Pubill és l'ala de l'Indústria.
Nosaltres arribem en un bon moment. Venim a unes jornades que les coses ens estan sortint bé, perquè estem treballant molt bé i volem seguir així, i guanyant, i sumant aquests 3 punts per seguir sumant.
D'altra banda, el Barça de futbol sala depèn d'ell mateix si vol ser a la final a 4 de la UEFA Futsal Champions League. Ha de guanyar demà el Riga Lató, l'equip anfitrió d'aquesta fase, per classificar-s'hi. El portuguès Pitu explica com afronten aquest duel.
No vale de nada los goles si no ganamos sábado. Entonces tenemos que estar en la misma intensidad porque seguramente vamos a jugar con Riga aquí. Va a estar lleno el pabellón y tenemos que estar 100% enchufados para ganar.
I aquesta tarda també estarem pendents del tennis i d'Albert Ramos.
El mataroní buscarà la classificació per a les semifinals del torneig de Maia a Portugal. A 3:15 s'enfrontarà el francès Maxime Janvier. D'altra banda, fa uns minuts que s'ha confirmat una notícia que molts esperaven, el retorn de Rafa Nadal a les pistes de tennis. Ho ha anunciat el mateix jugador.
Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero. Nos vemos allí.
Doncs sembla que Nadal tornarà a estar en forma aquest mes de gener i el Barça d'handbol, que va aconseguir un triomf de mèrit a la Champions.
Va derrotar el Vesprem hongarès per 30-31 en partit de la 9a jornada. Amb aquest triomf, els blaugranes se situen líders en solitari de la classificació del grup E, amb 2 punts de marge precisament sobre el Vesprem. Carlos Ortega, l'entrenador del Barça, dona molt de valor al resultat.
No és una pista que gane fàcil, eh? Que se gane fàcil aquí. No, muy pocos partidos perdidos Vesprem aquí. Y bueno, nosotros hemos sido esta temporada los primeros a ganar.
El Barça tornarà a jugar demà. Serà la 13a jornada de la Lliga Sobal. El Palau Blaugrana i contra el Cangas. El Granollers, per la seva banda, visitarà també demà al Logroño. Antonio Ramas, el tècnic del conjunt vallesà.
El partit del dissabte contra el Logroño és contra un equip
que històricament ens costa molt. És un equip que prepara molt bé els partits, que té, penso que un dels millors entrenadors de la Lliga, i que explota molt bé tot el seu potencial, que s'adapta molt bé als partits i que sap llegir, doncs, realment bé totes les situacions.
I el Barça d'hoquei patins va ser l'únic dels quatre equips catalans de la Champions que van guanyar la primera jornada. Va derrotar Liceo per 8-2. El Lleida llista va empatar a 3 amb el Tomar portuguès. D'altres resultats, Benfica 3, Calafell 2 i Reus 2, Sporting de Portugal 5.
No t'ho pots perdre.
Cama revuelta, ese zumo de naranja, las revistas abiertas.
Aquest vespre a les 9, concert d'Ariel Rot i Kiko Veneno al Palau de la Música Catalana, això en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. Aquests dos històrics del rock en castellà tornen a coincidir a la capital catalana en la seva gira Un País per Escuchar-lo. És una gira inspirada en el programa de televisió espanyola presentat per qui va ser justament membre de Tequila i Los Rodríguez. Tornem dilluns a partir de la 1. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.